Bon dia. Torna l'hivern aquest cap de setmana. Demà dissabte, pluja, temperatura freda i diumenge, molta tramuntana.
Molt bon dia, són les 8, és divendres 13 de març. Ara, d'aquí una estona, l'Isaac Vilà ens ampliarà la previsió meteorològica que tindrem per aquest cap de setmana, que sembla que tindrem un canvi de temps.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I comencem aquests minuts informatius ara mateix amb una temperatura de 8 graus a Palamós, 8 a Palafrugell, 11 a Begur i 7,5 a Calonge, segons els registres que ens arriben ara mateix. Tot plegat, doncs, avui que tindrem diversos temes sobre la taula, que ara els repassarem en format de titulars, però també parlarem del Cap Roig Festival. Parlem amb el seu cap de comunicació per saber com va en aquests moments la venda d'entrades, com han preparat aquesta edició, quins són els noms més destacats. Fa unes setmanes es feia la presentació oficial, però volem actualitzar totes les novetats referents al Cap Roig Festival, que a més recordem que aquest any també comença un xic abans, al mes de juliol. Tot això serà d'aquí uns minuts aquí al Supermatí, amb Pol Pérez en una entrevista. I d'altra banda, avui és divendres i per tant també voldrem repassar totes les novetats tecnològiques amb en Martí Seguer. Però com dèiem, tenim diversos titulars per explicar-vos. I els comencem repassant amb la Maria Alsina. Molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè els Mossos d'Esquadra detenen a Figueres dos homes, un de 46 i un altre de 25 anys, per 15 robatoris amb força i un més amb violència a diverses empreses del Baix i l'Alt Empordà i també a les comarques de la Selva i el Gironès.
Per fer-ho van utilitzar fins a 4 furgonetes que havien robat. Els arrestats van cometre tots els fets en menys de 2 mesos. En concret, els Mossos van tenir coneixement del primer dels robatoris el 15 de desembre i l'últim el 4 de febrer. La investigació es va iniciar per part de la comissaria de Figueres i Roses, que van detectar que s'havien produït 8 robatoris i en tots ells coincidia que hi havien participat els mateixos homes, en alguns casos sols, o en altres fets amb més autors. Els dos detinguts han ingressat a presó.
Perfecte, doncs d'aquí una estona ens ho expliques. Carla Soló, bon dia.
Hola, bon dia, Ferran.
Perquè en aquest cas hem de destacar que el Palau Firal de Sant Antoni ha estat l'escenari aquest dijous de la 8a edició de la jornada laboral Speed Dating de Calonge i Sant Antoni.
Prop de 170 candidats i candidates s'hi han inscrit per participar en aquesta jornada que ha generat al voltant de 590 entrevistes laborals. El format de l'Speed Dating es basa en entrevistes ràpides d'uns 10 minuts que permeten posar en contacte directe les empreses amb les persones que busquen feina.
Palafrugell amplia els punts de trobada amb l'alcaldessa, més nuclis i barris. Les sessions permetran que els veïns puguin parlar directament amb l'alcaldia i traslladar les propostes o inquietuds. Les primeres trobades seran la setmana vinent i recordem que a partir d'ara també es faran el Molí de Vent, el Pivert, Vilaseca i Bruguerol i més tard els nuclis de Llofriu, Calella, Tamariu i Llafranc. Però també tindrem altres temes en aquest cas pel que fa al municipi de Torroella de Montgrí i l'Estartit, perquè pel que fa a les platges diuen que han tornat a rebre una gran quantitat de restes arrossegades pel riu Ter arran del temporal dels dies 6 i 7 de març.
En alguns punts les aportacions fins i tot superen les registrades durant el temporal Harry. Entre els materials acumulats hi ha plàstics, ampolles, llaunes i altres deixalles, a més d'una gran quantitat de restes vegetals molt fines, similars a la gespa o arcerradures.
I la Diputació de Girona posa en marxa una nova línia de subvencions dotada amb 15 milions d'euros. Maria.
Està destinada a finançar inversions municipals amb especial atenció als municipis més petits de la demarcació. Els ajuts es canalitzaran a través del Servei d'Assistència i Cooperació als municipis i permetran executar projectes sostenibles durant els 2 pròxims anys.
Les 8 i 4 minuts. Joan Coll, bon dia.
Bon dia, Ferran.
Condemnen a 11 anys de presó per violar una menor en un bosc entre Ullà i Bellcaire d'Empordà.
Els fets es van produir el desembre de l'any 2018. El tribunal considera que el relat de la víctima és clar i coherent i descarta la coartada presentada per l'acusat.
La policia de Palamós parla de seguretat viària i de l'ús dels patinets elèctrics als instituts del municipi.
Les sessions adreçades a alumnes d'ESO expliquen la normativa vigent i els riscos dels vehicles de mobilitat personal. Ja han participat d'uns 400 estudiants i la iniciativa continuarà les pròximes setmanes.
El Museu d'Art de Girona impulsa Sant Miquel de Cruïlles, un projecte per reconnectar el municipi amb el seu patrimoni.
La iniciativa vol reforçar el vincle entre la comunitat i les obres del monestir conservades al museu. El programa inclou activitats educatives amb escoles, un concert comunitari i una visita especial per als veïns.
cursa acollirà aquest mes de març la 12a edició de la Mostra de Teatre Amateur, una iniciativa que aposta per acostar el teatre amateur de qualitat al públic.
La programació tindrà lloc a la Sala Municipal de Cursà durant 3 dissabtes consecutius, els dies 14, 21 i 28 de març, amb la participació de diverses companyies de les comarques gironines.
El cupó de l'ONCE del 17 de març estarà dedicat a la ceràmica de la Bisbal.
Aquesta és una de les tradicions artesanes més representatives del Baix Empordà. En total, les posaran en circulació prop de 5 milions de cupons que difondran la ceràmica de la Bisbal arreu de l'Estat.
Pràcticament per les 8 i 6, ara ens atem la prèvia esportiva. Saludem en Sergi Villena, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Perquè hem de començar parlant d'aquest cap de setmana amb els partits que disputaran tant el Palamós i el Torroella a la jornada ja número 22 de la Primera Catalana.
El Palamós, que va perdre a casa davant del Caldes de Montbui, visitarà el Premià. I el Torroella, que ve de perdre clarament el camp de l'Argentona per 5-1, rebrà a casa l'Olot B.
El grup 1 de la Segona Catalana també es disputa la jornada número 22. Repassem els partits que jugaran els equips del Baix Empordà.
Partit molt interessant, amb el lideratge en joc entre el Begur i la Unió Esportiva Quart al camp del conjunt begurenc. I pel que fa a les sortides, l'Atlètic Bisbalenc visita el Vilablareix, el Palafrugell el Blanes i el Calonja el Fornells.
I ara parlem de bàsquet, perquè a la Segona Federació el Bisbal Bàsquet visita la pista del Saragossa.
La setmana passada, el conjunt bisbalenc, tal com ja havíem pronosticat, va fer front a tot un os com el Castelló. El Bisbal Bàsquet va estar molt a prop de donar la sorpresa, però va acabar perdent per un ajustadíssim 81-83. Aquesta setmana té un duel contra un rival directe com el Saragossa.
I parlem ara d'hoquei patins, perquè a l'Hockey Lliga Plata Sud es disputa la 16a jornada. El corredor Mató Palafrugell rebrà a la seva pista l'Espanyol.
El conjunt blanquinegre continua empaitant a l'Igualada, però la distància actual segueix sent de 5 punts perquè cap dels dos va fallar la setmana passada.
I si ara ens fixem en els equips de la ciutat de Girona, comencem parlant del Girona de futbol.
Els gironins rebran a Montilivi l'Atlètic de Bilbao després d'haver sumat un punt en la seva visita al camp del Llevant la setmana passada.
I en bàsquet, ens recordem que aquest cap de setmana l'Uni Girona descansa perquè no hi ha jornada a la Lliga Femenina. I el bàsquet Girona, que va perdre contra l'Unicaja Fontejau, ara torna a jugar a casa.
I el seu contrincant serà el Morabanc Andorra. Una bona ocasió d'obtenir un nou triomf per als homes entrenats per Moncho Fernández.
Doncs bé, aquests titulars també ens els ampliaràs d'aquí uns minuts a Sergi Villena. Tot plegat, ara ja pràcticament les 8 i 8 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I sortim del Baix Empordà per explicar-vos que la Generalitat convocarà aquest mes de març prop de 8.500 places d'ocupació pública per aquest any. L'oferta preveu exactament 8.474 places per reforçar diversos departaments de l'administració catalana. La meitat corresponen a llocs d'administració i perfils tècnics, mentre que l'altra meitat es destinarà principalment a sanitat, al cos dels Mossos d'Esquadra i l'Agència Tributària de Catalunya. L'objectiu del govern és agilitzar els processos selectius i millorar la qualitat dels serveis públics. Aquesta convocatòria dona continuïtat a la del 2025, que ja va superar les 8.400 places. I un jutjat de Barcelona ha arxivat la causa contra el guàrdia urbà que el 2018 va matar la gossa Sota, propietat d'un sense sostre. La decisió arriba després d'un acord de mediació entre l'agent i l'amo de l'animal, que han demanat deixar enrere el conflicte i no presentar més reclamacions. El jutge ha decretat el sobreseïment provisional i aplica la doctrina coneguda com a botín, que impedeix continuar el procés només amb l'acusació popular. La mort de la gossa a la plaça Espanya de Barcelona va provocar protestes i mobilitzacions d'entitats animalistes a la ciutat. I ara, doncs, hem d'anar ja a explicar-vos què és el que tindrem pel que fa al temps aquest cap de setmana. Isaac Vilà, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Amplia'ns, doncs, la informació que ens deies a l'inici de l'informatiu.
Aquest cap de setmana esperem un canvi de temps important que ens portarà un força contrast entre el temps d'avui divendres i el de demà dissabte i diumenge. Per tant, caldrà recuperar el paraigua i la roba d'abric perquè la temperatura baixarà contundentment. Anem a pams. Primer de tot, avui divendres, un dia assolellat, molt estable, amb núvols alts que s'aniran fent presents al llarg del dia i, per tant, anirà quedant un cel cada cop més tapat. Sobretot ho notarem a partir de la tarda i vespre, últimes hores, amb una tarda amb núvols alts i un cel més tapat. Ara mateix la temperatura és força fresca, tenim alguns alguns núvols baixos del Cap de Begur per baix. Destaquen, per exemple, els 8 graus a Palamós ara mateix, 8 graus també a Sant Feliu, 8 graus també a Palafrugell, però també temperatura més baixa, 4,5 a la Bisbal, 5 a la Tallada d'Empordà i a Verges, o 6 a Torroella de Montgrí. Ara, temperatures fresques. Al migdia esperem un ambient més suau i agradable. El canvi de temps arribarà la matinada de dissabte. I al matí de dissabte, pluja, ruixats, fins i tot alguna tempesta al matí, passatgera, que anirà escombrant tota la comarca i anirà a marxar la precipitació per mar. A la tarda podria desenvolupar-se algun ruixat a l'interior, però el més important i destacable aquí al Baix Empordà serà l'entrada de la tramuntana, que ho farem força a partir de la tarda i vespre del dissabte. Diumenge serà un dia ben ventós, amb tramuntana forta i un dia ben assolellat, amb fred, amb sensació de fred marcada. De fet, torna l'hivern.
Carai, doncs també ens haurem d'abrigar aquest cap de setmana. Ara fem una pausa i tornem. Fins ara.
Supermatí. Una derrota a casa contra el Celta. Un empat a València contra el Llevant. Ara tocaria guanyar, no? Dissabte 14 de març a les 2 de la tarda. Girona Athletic Club. Escolta la transmissió de dia de partit des de mitja hora abans amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. Dissabte, a Ràdio Capital, Taronja Ràdio Girona i el Twitch de Montilivning, Girona Athletic de Bilbao. Dia de partit, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
Desconnecta. Desconnecta. Em parla amor i comincia. A Pizza Pazza es respiren altres aires. Explota, 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 explota mi corazón. Pizza Pazza, un esclat de colors en les amanides, de sabors en les pizzas cuites al forn de llenya, de cares felices amb la pasta fresca i de panxes satisfetes amb arrosos i fideuàs. Pizzeria Pizza Pazza, també menús per grups. Al mig del passeig de la platja de Riells, l'Escala. Reserves al 972 77 39 20.
A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia. Demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
Les coses autèntiques ja són aquí.
Cafè Pastisseria Giovanni Spinelli, ja hem obert. Amb les nostres saboroses especialitats de la Lombardia italiana. Fetes per al mestre pastisser Giovanni Spinelli. Com la colomba pascalé per aquesta Setmana Santa. O els tiramisú. Regala-ho o regala-t'ho.
Has provat els nostres panetones?
Cafè Pastisseria Giovanni Spinelli. A Pals. Segueix-nos a Facebook.
Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Montràs ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Montràs. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
I ara, ja saps com es diu la teva nova ràdio? Si et pregunten quina emissora escoltes, tu digues Ràdio Capital. Are you serious? Tosses. A tu tant se te'n fot i a nosaltres ens faràs un favor, que no et costa res, coi?
Continuem en directe al Supermatí i ara us volem explicar, de fet ja fa unes setmanes parlàvem del Cap Roig Festival 2026, us explicàvem quines eren les novetats, també que es posaven a la venda les entrades, però avui volem actualitzar tota aquesta informació i per aquest motiu volem saludar el director de comunicació del Festival Cap Roig, Pol Pérez, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, benvingut doncs aquí al Supermatí perquè tenim ganes, no, de parlar d'aquest Cap Roig Festival. Com va la venda d'entrades?
Doncs la veritat que estem molt, molt contents, molt bé. Està ja gairebé la meitat del festival venut, que tenint en compte la data que vam anunciar són molt bones notícies I això vol dir que el cartell i la programació té molt bona acollida.
Si et sembla, ens pots recordar una mica qui passarà per l'escenari d'aquest Cap Roig?
Sí, tenim tant... Bueno, nosaltres sempre fem una programació variada entre artistes internacionals i artistes nacionals. Ens tenim artistes des de Bryan Adams, Anastasia, Rick Astley, Diego Flores, fins a Mika, Onhauser, i després artistes nacionals variats, pues, com Amaya, Miqui Núñez, Taburete, Antonio Orozco, Malú, Rosario, etc. O sigui, tenim un cartell eclèctic molt variat que creiem que pot agradar a molt públic.
I ara que no, que ja esteu doncs, amb aquestes setmanes que es venen les entrades, diríem que hi ha alguns noms que estan triomfant?
Sí, bueno, en general tots estan funcionant molt bé, però sí que us puc avançar que Bryan Adams queden molt poquetes entrades, estem a punt de petar el cartell de soldat. Rick Astley està també a punt de penjar el cartell de soldat. Rosario, hi ha varis que estan allí amb últimes entrades.
Per tant, doncs, qui ens estigui escoltant i vulgui anar a un d'aquests concerts, que s'afanyi.
Exacte.
I entenc que també els altres també, no?, s'han d'afanyar?
Sí, està funcionant tot molt bé i nosaltres, doncs, aconsellem sempre no adormir-se.
Deies, no?, que aposteu per uns noms molt variats, no?, per un cartell doncs, que tingui diferents registres, però tot això, és a dir, per poder tancar un cartell d'aquest tipus, com es treballa tot això?
Pues no és fàcil. Al final, nosaltres tenim unes dates que hem de compaginar amb els routings de tots els artistes. Al final has d'acabar fent un puzzle amb 23 artistes que estan de gira i tenen altres dates per tot el món. Nosaltres tenim les dates disponibles i ens anem fent un clocris, un tetris, per poder-nos-la ajustant a les dates que tenim disponibles dins del nostre festival. I ens, com t'imaginaràs, 23 artistes amb gires paral·leles és complicat.
De fet, parlem de dates. Aquest any també comença una mica més aviat, no?
Correcte, això és el que dèiem. Aquest any comencem el 3 de juliol amb Bryan Adams i això evidentment és perquè ens hem hagut d'adaptar al routing de l'artista. O sigui, la data que tenia disponible per poder visitar-nos i ens hem hagut d'avançar l'inici del festival.
Clar, perquè al final és això, no? Suposo que s'intenta aprofitar altres gires que estan fent i buscar doncs, encaixar la data, no?
Exacte. Al final els artistes surten de gira i ens tanquen dates, estan tancant les dates. Llavors, si nosaltres volem portar un artista que no està de gira o no està rodant, és molt més complicat que si l'artista ja està amb la maquinària encesa i està de gira.
Tenim, doncs, noms destacats, però també tenim d'aquells que venen, no? Solen venir cada any, perquè també, doncs, suposo que ja deu ser èxit assegurat.
Sí, també per afinitat, perquè sabem que el públic de Cap Roig els agrada, funciona, i nosaltres també sempre volem portar noms nous, noms que només puguis escoltar a Cap Roig, i després doncs, també artistes que sabem que agraden igualment. Són artistes que potser ja han passat pel festival, però veure'ls a Cap Roig sempre és una experiència diferent. Al final no és només la música, sinó és tot el que ho envolta, com veus els artistes a l'auditori de Cap Roig. Al final és una experiència completament diferent i ens creiem que canvia, eh? És una experiència única.
Aquest any doncs, ja arribeu a la 26a edició, per tant també doncs, l'any passat va ser números rodons. Aquest any tornen els concerts solidaris?
Correcte. L'any passat el Cap Roig sempre tenia un concert, que era el concert solidari, on hi havia una part de la recaudació que es destinava a entitats socials de la zona. L'any passat, coincidint amb el 25è aniversari, el que vam voler fer és que tot el concert si fos un cos solidari, és a dir, que un percentatge de totes les entrades de tots els concerts es destinaven a unes entitats. Aquest any, això va ser, bueno, nosaltres sempre apostem, no? O sigui, tenim una vessant social molt forta i hem seguit mantenint aquest format perquè creiem que ens sentim molt còmodes i creiem que estem fent una labor social forta i la seguim, bueno, estem compromesos i la volem seguir fent.
A quines entitats aniran aquestes quantitats econòmiques?
Doncs mira, aquest any va anar a la Fundació Oreig, a Via Autisme i al centre El Puig.
I com s'escullen, no? És a dir, es busquen que siguin entitats de, diríem, de quilòmetre zero?
Sí, exacte. Sempre són entitats de la zona que facin, que tinguin una labor social. Llavors nosaltres rebem sol·licituds, també fem una búsqueda activa i llavors el que intentem és cada any anar-les canviant per poder donar suport al màxim d'entitats possible.
Estem
mirem els projectes que fan i doncs ho anem canviant.
Exacte, no? Estem parlant amb Pol Pérez sobre el Cap Roig Festival, parlàvem doncs d'aquesta voluntat solidària, també parlàvem de concerts molt variats, però també hi ha, no?, una aposta pel públic infantil?
Sí, exacte. També això és una acció que fem cada any. Al final, el que dèiem, no?, el format del festival és un festival completament diferent i nosaltres també creiem que hem de potenciar el que és el públic familiar. Llavors, cada any tenim el Cap Roig Mini, que consisteix en un espectacle enfocat a famílies, i aquest any ho fem amb el fil invisible.
Això serà doncs el 10 d'agost. Clar, sempre també doncs pensem moltíssim amb el cartell, no?, amb la música, perquè evidentment s'hi fan concerts i la gent va escoltar concerts, però sí que també doncs hi ha tota l'experiència gastronòmica, no? Com es treballa?
Doncs nosaltres tenim el restaurant amb els que seguim amb Hermanos Torre i després les terrasses, i tenim un espai Village, que és un espai on a l'aire lliure, on tu pots trobar menjar, beure i pots estar una estona ben tranquil, de la mà de 21 de març. I ens també postem per una oferta gastronòmica forta, és el mateix que comentàvem, no? Al final no és només la música, que evidentment és l'eix central, però nosaltres potenciem molt tota l'experiència, no? Que estàs en un entorn increïble, escoltant artistes que t'agraden amb un format completament diferent, i a part tens una oferta gastronòmica de primer nivell.
I com funciona el Village? És a dir, la gent que vulgui doncs anar a menjar, què ha de fer? Ha de venir abans del concert?
Sí, el Village està obert a partir de les 7 de la tarda, unes hores abans de que comencin els concerts, i és obert al públic. O sigui, inclús si no tens entrada, tu pots anar i disfrutar de l'espai i disfrutar de la gastronomia. Sí.
Doncs això és el que, no, el que volem explicar. Estàvem parlant doncs d'aquesta 26a edició del Cap Roig Festival. No sé si hi ha algun aspecte més que estigueu treballant i que no l'haguem tractat i que ens el vulguis comentar.
Nosaltres cada any doncs intentem fer les coses cada vegada millor, treballar el més bé que podem i potenciar tots aquells punts que creiem que són millorables, perquè l'experiència dels usuaris doncs sigui el més completa, el més fàcil i el més satisfactòria possible. I doncs això, cada any doncs treballem ja no només per, com veieu, no és només per portar els millors artistes, que així és, sinó com perquè l'experiència sigui completa.
Doncs hem parlat amb el director de comunicació del Cap Roig Festival, que és Pol Pérez. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Hem arribat ja a les 8 i 23 minuts. Per tant, ara, després doncs de parlar del Cap Roig i pensar ja de cares a l'estiu, tornem doncs cap al 13 de març, perquè hem d'ampliar els titulars que us hem explicat fa uns minuts.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I parlem que els Mossos d'Esquadra han detingut a Figueres dos homes de 46 i 25 anys per 15 robatoris amb força i un més amb violència a diverses empreses del Baix i l'Alt Empordà, però també de la Selva i el Gironès. Per fer-ho, van utilitzar fins a 4 furgonetes que havien robat. Els arrestats van cometre tots els fets en menys de 2 mesos. En concret, els Mossos van tenir coneixement del primer dels robatoris el 15 de desembre i l'últim el 4 de febrer. La investigació va començar per part de les comissaries de Figueres Blanques i Roses que van detectar que s'havien produït 8 robatoris i en tots ells coincidia que hi havien participat els mateixos homes, en alguns casos sols o en altres fets amb més autors. Ara, els dos detinguts han ingressat a presó. Maria Alzina.
El primer robatori amb força va tenir lloc a la tarda del dia 15 de desembre en una bugaderia de Llançà, on dos homes i una dona van accedir forçant un bombí i van emportar-se diners en efectiu. Tres dies més tard, el 18 de desembre, dos dels empresonats van entrar en una empresa de Avinyonet de Puigventós i al cap de 4 hores van fer el mateix en una farmàcia del poble, on a més van agredir la dependenta i se li van emportar la caixa registradora. Els 5 robatoris següents els van cometre en menys de 3 setmanes. En concret, entre el 21 de desembre i el 7 de gener van entrar en una empresa de mobles de Vilasacre i a 3 empreses dedicades al sector de manteniment, construcció i equipament de piscines situades a Figueres, Castelló d'Empúries i Viladamat. En aquest últim municipi també van intentar accedir, sense aconseguir-ho, a un magatzem particular. El 10 de febrer, fruit de les indagacions fetes, van poder determinar la participació d'aquests dos homes en els 8 robatoris i en van detenir un a Figueres. El segon el van detenir el 7 de març per 4 robatoris amb força i un de violent. A més, també se'ls va arrestar per desobediència als agents de l'autoritat quan van saltar-se un control de Mossos a Figueres el 25 de febrer i per un delicte contra la seguretat del trànsit perquè conduïa una motocicleta sense permís de conduir per pèrdua de punts. La unitat d'investigació de Girona els atribueix a tots dos 3 robatoris amb força, més 2 en grau de temptativa i un de consumat. Els fets es remunten tots a la matinada del dia 15 de gener. Els detinguts van intentar accedir a un bar de Celrà poc abans de les 3 i una hora més tard en una empresa de Girona sense aconseguir-ho. Cap a les 6 sí que van consumar el robatori en una empresa de Palau d'Onyà, d'on es van emportar una furgoneta de dins del recinte, 2 mòbils, un mesurador digital i un gravador làser. El vehicle sostret va aparèixer incendiat 3 dies després a Vilanova de la Muga. El mesurador digital el van recuperar els investigadors de Figueres durant una entrada i registre dut a terme per desmantellar una plantació de marihuana a casa d'un dels arrestats.
De fet, dies abans, el 4 de febrer, agents de la comissaria de Banyoles van detenir un dels arrestats, juntament amb una dona de 39 anys que anaven amb una furgoneta sostreta en una empresa de la Pera, en aquell cas sostreta l'1 de febrer.
Dins del vehicle van localitzar i recuperar 1 miler de paquets de tabac valorats amb més de 6.000 euros que procedien d'un robatori amb força comès en un bar de Medinyà la nit del 2 de febrer i un mòbil sostret a l'empresa de Palol d'Onyà. El segon vehicle sostret a la Pera va aparèixer al mateix dia del robatori calcinat a Torroella. Els Mossos també van detenir a la dona de 39 anys i amb antecedents que va participar en el robatori de la bugaderia de Llançà. La detenció es va fer el 15 de febrer a Figueres. Els detinguts van passar a disposició judicial davant el jutjat en funcions de guàrdia de Figueres el 12 de febrer i el 10 de març respectivament. Els investigadors conclouen que el detingut de 46 anys va cometre 3 robatoris més a la comarca de la Selva, concretament la matinada de l'1 de febrer en un bar de Riudellots i l'endemà en un taller mecànic també a Riudellots i a una empresa de Vilobí d'Onyà. L'arrestat amb una altra persona van utilitzar els 2 vehicles sostrets a la Pera per perpetrar aquests robatoris. Amb un d'ells, els investigadors el van poder situar en la zona on va cometre els fets abans de cremar-lo a Torroella i l'altre, que és amb el que se'ls va detenir posteriorment a Banyoles, el van encastar contra el taller mecànic. La investigació continua oberta per tal d'identificar i detenir la resta d'autors.
2:02. Ara també hem de parlar del Palau Firal de Sant Antoni perquè està a l'escenari aquest dijous de la 8a edició de la jornada laboral Speed Dating de Calonge i Sant Antoni. L'esdeveniment ha reunit 30 empreses que han ofert un total de 69 llocs de feina diferents i 126 vacants per cobrir. Carla Salom.
Prop de 170 candidats i candidates s'hi han inscrit per participar en aquesta jornada que ha generat al voltant de 590 entrevistes laborals. El format de l'Speed Dating es basa en entrevistes ràpides d'uns 10 minuts que permeten posar en contacte directe les empreses amb les persones que busquen feina. Aquestes jornades ocupacionals s'organitzen des de l'any 2018 i estan impulsades per l'Oficina Activa de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Empordà i la Cambra de Comerç de Palamós. La jornada s'ha inaugurat a primera hora del matí amb la participació de la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, Almudena Páez, la regidora del Govern Local, Lídia Sánchez, la vicepresidenta tercera del Consell Comarcal, Agnès Gasull, i el president de la Cambra de Comerç, Pol Fages. Les regidores han destacat que iniciatives com aquesta reforcen el compromís municipal amb la promoció de l'ocupació local, el suport al teixit teixit empresarial i la dinamització econòmica del municipi. Durant la jornada també hi han participat el Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, que ha informat sobre els assistents sobre el funcionament dels processos selectius de l'administració pública i sobre com accedir a les ofertes de feina municipals. A més, l'Oficina de Català de Calonge i Sant Antoni, vinculada al Consorci per la Normalització Lingüística, ha explicat els serveis que s'ofereixen per ajudar els establiments comercials a utilitzar el català en l'atenció al públic. Pel que fa als representants, als sectors representats, han estat diversos, tot i que destaca especialment el de l'hostaleria, coincidint amb la proximitat de la temporada turística. Les ofertes de feina han estat relacionades amb el comerç, la restauració, el sector hoteler, els serveis, el manteniment, la neteja, la indústria o els serveis comercials i assegurances. Entre els perfils professionals més demandats hi havia cambrers, cuiners, ajudants de cuina, recepcionistes d'hotel o de càmping, dependents de comerç, personal de supermercat, socorristes, operaris, mossos de magatzem, personal de neteja, jardiners, personal de manteniment, comercials o especialistes del sector del metall.
Les platges de Torroella de Montgrí i l'Estartit han tornat a rebre una gran quantitat de restes arrossegades pel riu Ter arran del temporal dels dies 6 i 7 de març. Segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat, l'episodi ha provocat una acumulació massiva de restes vegetals i residus d'origen domèstic al litoral.
En alguns punts, les aportacions fins i tot superen les registrades durant el temporal Harry. Entre els materials acumulats hi ha plàstics, ampolles, llaunes i altres deixalles, a més d'una gran quantitat de restes vegetals molt fines, similars a la gespa o a serradures. L'afectació també arriba a la zona de la Gola Nord, on caldrà actuar per retirar els materials acumulats. El consistori destaca que aquesta nova arribada de residus es produeix quan els treballs de neteja derivats del temporal Harry ja estaven a la recta final, fet que obliga a reprendre de manera intensiva les tasques de recuperació del litoral. Aquest dimecres els equips de neteja han reprès els treballs a la zona de la Fonollera per retirar les restes i tornar-les a preparar per les cremes controlades previstes, si el temps ho permet, per dimecres vinent. Davant d'una situació que qualifiquen de recurrent, des de l'Ajuntament reclamen una implicació més gran de les administracions supramunicipals. Recorden que el municipi rep bona part d'aquests residus perquè és el punt on desemboca el Ter, però assenyalen que l'origen del problema afecta tota la conca del riu. En aquest sentit, lamenten haver assumit una despesa econòmica i un esforç logístic importants per restituir l'estat de les platges en poc temps. Per accelerar els treballs i garantir que el litoral estigui en condicions òptimes de seguretat, salubritat i qualitat ambiental, abans de Setmana Santa, el consistori ha formalitzat una contractació d'urgència. L'Ajuntament subratlla que la decisió respon a criteris de sostenibilitat institucional, responsabilitat institucional, sostenibilitat ambiental i servei públic en un municipi on el turisme és un dels principals motors econòmics. Les actuacions es duen a terme en coordinació amb el Parc Natural del Montgrí, les Illes Meres i el Baix Ter, ja que bona part dels espais afectats formen part d'un entorn d'alt valor ecològic. Els treballs combinen l'ús de maquinària específica com una màquina giratòria i un tractor amb equips que intervenen manualment per garantir una actuació més respectuosa amb el medi ambient.
La Diputació de Girona ha posat en marxa una nova línia de subvencions dotada amb 15 milions d'euros. Està destinada a finançar inversions municipals, amb especial atenció als municipis més petits de la demarcació. Els ajuts es canalitzaran a través del Servei d'Assistència i Cooperació als municipis i permetran executar projectes sostenibles durant els pròxims 2 anys.
Segons les bases de la convocatòria, tots els municipis que ho sol·licitin rebran com a mínim 38.000 euros. El topall màxim serà de 400.000 euros, una quantitat que tenen garantida les ciutats de Girona, Figueres, Blanes, Lloret de Mar i Olot, atesa la seva major població. Pel que fa al percentatge de finançament, els municipis amb menys de 500 habitants podran rebre el 100% de l'import sol·licitat. En els pobles d'entre 501 i 2.000 habitants, la subvenció podrà arribar al 95% del cost del projecte, mentre que els municipis de més de 2.000 habitants podran rebre fins al 90%, sempre respectant els límits establerts. Aquesta nova línia d'ajuts s'afegeix al Fons de Cooperació Econòmica Municipal, la principal eina de suport de la Diputació als Ajuntaments. Per aquest 2026, aquest fons està dotat amb 29,1 milions d'euros per als 221 municipis de la demarcació i es caracteritza per ser de lliure disposició. Amb el nou programa, cada ajuntament haurà de presentar una única sol·licitud, en la qual podrà incloure fins a 4 actuacions d'inversió. Un cop executats els projectes, els consistoris hauran de justificar la despesa abans del final del del 2027. Actualment, les bases de la convocatòria es troben en exposició pública i està previst que el ple ordinari de la Diputació del proper dimarts aprovi la consignació pressupostària dels 15 milions d'euros. Posteriorment, s'obrirà el període de presentació de sol·licituds que es preveu entre finals d'abril i principis de maig.
Gràcies, Maria. I la ciutadania dels barris del Molí de Vent, Pivert i Vilaseca i Bruguerol de Palafrugell i els nuclis de Llofriu, Calella, Tamariu i Villafranc tindran nous espais de trobada amb l'alcaldia i podran tractar les necessitats i inquietuds de cada zona. L'Ajuntament de Palafrugell ha ampliat el programa de visites als barris i l'ha fet arribar també als nuclis del municipi. Les primeres sessions als nous barris seran la setmana vinent. En concret, dimarts hi haurà trobada amb els veïns del Molí de Vent a l'espai de la UEC a la tarda, de 4 a 6, i el dimecres la sessió es farà al barri del Pivert, a l'escola del barri, també a la tarda. I el dijous 19 de març serà el torn dels barris de Vilaseca i Bruguerol al local social de la plaça de Mirapuà. Les trobades són obertes a tota la ciutadania i permeten que els veïns puguin traslladar directament les seves propostes, preguntes o preocupacions sobre el barri i el municipi. El programa també manté les trobades habituals del matí en altres barris com el Mas Mascort, la Punxa, el Carrer Ample o la Sableda. A més, el programa s'estendrà també als nuclis del municipi amb trobades periòdiques perquè els veïns puguin disposar d'aquest mateix espai de contacte directe amb l'alcaldia. Les trobades són obertes a tota la ciutadania i no cal demanar cita prèvia. La primera trobada serà el 2 d'abril a Calella, local social de l'Associació de Veïns, al matí, de 11:45 a 13:45, i després es faran visites trimestrals als nuclis de Llofriu, l'11 d'abril, a Tamariu i Villafranca, el 18. A més, l'Ajuntament també reimpulsarà el servei de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Domicili per persones que tinguin dificultats de desplaçament. I condemnen a 11 anys de presó per violar una menor en un bosc entre Ullà i Bellcaire d'Empordà. Els fets es van produir al desembre de l'any 2018. El tribunal considera que el relat de la víctima és clar i coherent i descarta la coartada presentada per l'acusat, Joan Coll.
Segons la sentència, cap a mitja tarda l'acusat va passar a buscar la víctima amb cotxe a prop de la biblioteca de Torroella de Montgrí. Posteriorment va conduir fins a una zona boscosa, apartada, situada entre els municipis d'Ullà i Bellcaire d'Empordà. Un cop al lloc i, segons el tribunal, l'home va agredir sexualment la menor malgrat els crits i plors de la víctima que li demanava que s'aturés. La resolució judicial considera que la declaració de la menor és clara, coherent i sense dubtes. El tribunal també assenyala que el seu relat està corroborat per altres elements de la prova. Durant el judici, la defensa va presentar uns vídeos per intentar demostrar que l'acusat es trobava en una piscina amb un amic el dia dels fets, però l'Audiència de Girona conclou que aquestes imatges no acrediten la seva coartada i que no desvirtuen les proves presentades durant el procés. Per aquests motius, el tribunal ha condemnat l'acusat a 11 anys de presó per un delicte d'agressió sexual a una menor.
I la policia de Palamós parla de seguretat viària i de l'ús dels patinets als instituts. Les sessions adreçades als alumnes d'ESO expliquen la normativa vigent i els riscos d'aquests vehicles de mobilitat personal. De fet, ja han participat uns 400 estudiants i la iniciativa continuarà les pròximes setmanes.
L'objectiu del programa és conscienciar els joves sobre la importància de respectar les normes de seguretat viària i fomentar actituds responsables a la via pública, tant si es desplacen com a vianants com si condueixen algun vehicle. Amb això es vol contribuir a reduir els accidents i millorar així la seguretat al municipi. Les sessions estan impartides per una caporala de la policia local de Palamós que es desplaça als centres educatius per explicar als estudiants la normativa vigent, el funcionament dels patinets elèctrics i els riscos associats a un ús inadequat. Fins ara uns 400 alumnes ja han participat en aquesta formació que continuarà durant les pròximes setmanes. Durant les xerrades també s'expliquen les noves legislatives relacionades amb aquests vehicles. Entre elles, l'obligació d'inscriure els patinets al Registre Nacional de Vehicles a través de la seva seu electrònica de la Direcció General de Trànsit, un requisit previ per poder contractar l'assegurança obligatòria. Aquest registre també permet obtenir una etiqueta identificativa que s'ha de col·locar en un lloc visible del patinet. Aquestes sessions educatives també es complementen amb altres xerrades que es realitzen en el marc de les formacions sobre el coneixement de la societat catalana que organitza el Servei de Ciutadania i Immigració de l'Ajuntament de Palamós, dirigides a persones immigrades que resideixen al municipi. El programa forma part d'una campanya més àmplia que es desplegarà durant els pròxims mesos per reforçar el bon ús dels patinets elèctrics i el compliment de la normativa entre els usuaris, especialment entre els més joves. L'objectiu és garantir tant la seva seguretat com també la dels vianants. Entre les accions previstes hi ha l'edició d'un tríptic informatiu amb la normativa d'ús dels patinets elèctrics que es distribuirà entre els usuaris de vehicles de mobilitat personal i també a serveis municipals, comerços, establiments hotelers i centres educatius. A més, es reforçarà la difusió d'aquesta informació a través de les xarxes socials municipals i es millorarà la senyalització de les zones amb accés limitat o restringit per a aquests vehicles. Paral·lelament, l'àrea de mobilitat i seguretat de l'Ajuntament de Palamós intensificarà els controls policials per detectar infraccions relacionades amb l'ús dels vehicles de mobilitat personal. La policia local incrementarà els controls aleatoris durant el dia, especialment en zones reservades exclusivament per a vianants. Els agents sancionaran les infraccions que es detectin amb l'objectiu de reduir comportaments incívics i garanteixi una convivència segura entre patinats, vianants i la resta de vehicles.
Les 8 i 40 minuts, 5 minuts doncs per 3 quarts de 9. Ara també us hem d'explicar que el Museu d'Art de Girona impulsa Sant Miquel de Cruïlles un projecte per reconnectar el municipi amb el seu patrimoni. La iniciativa vol reforçar el vincle entre la comunitat i les obres del monestir conservades al museu. El programa inclou activitats educatives amb escoles, un concert comunitari i una visita especial per als veïns.
Entre les obres més destacades vinculades al monestir hi ha la Biga de Cruïlles, una biga medieval policromada considerada una peça excepcional dins el romànic europeu. També destaca el retaule de Sant Miquel, una obra del pintor gòtic Lluís Borrassà, datada a començaments del segle XV. El projecte inclou diverses activitats educatives amb escoles del municipi que treballen el patrimoni del monestir a través de tallers de pigments, caplletres i elements decoratius inspirats en l'art medieval. A més, l'alumne participa en sessions de creació musical amb els músics Mariona Castells i Guillem Roma. Cada escola crea una cançó inspirada en el monestir i en les obres vinculades al seu patrimoni, i aquestes composicions s'estrenaran en un concert comunitari que tindrà lloc al mateix monestir a mitjans de març. El projecte també inclou una visita guiada especial al Museu d'Art de Girona, destinada als veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. L'activitat permetrà conèixer de prop les obres procedents del monestir i el seu context històric, i amb aquesta iniciativa, el museu vol reforçar la idea que el patrimoni conservat a les col·leccions forma part de la història i la identitat dels municipis d'origen.
I també en cultura, Cursa acollirà aquest mes de març la 12a edició de la Mostra de Teatre Amateur, una iniciativa que aposta per acostar el teatre de qualitat al públic, i un teatre amateur. La programació tindrà lloc a la Sala Municipal de Cursa durant 3 dissabtes consecutius. Comença demà i també els dies 21 i 28 de març, amb la participació de diverses companyies de les comarques gironines. Maria.
La mostra començarà el 14 de març amb la companyia Cota Produccions i l'obra Felicità. L'espectacle explica la història de dues persones que es troben dins un ascensor i que a partir d'un malentès veuen com la seva vida pot prendre camins inesperats. La segona sessió es farà el 21 de març amb el grup de teatre Trampolí i l'obra En Essència. La companyia està formada per actors i actrius amb diferents capacitats i voluntariat. L'espectacle reflexiona sobre la naturalesa humana i els prejudicis socials. La mostra es tancarà el 28 de març amb la companyia Massa Teatre i l'obra Quatre Carxofes. L'espectacle presenta quatre històries diferents amb situacions inesperades i amb la comèdia com a fil conductor. Com en edicions anteriors, la programació també inclourà sketchos breus interpretats per l'alumnat de l'Escola de Teatre La Palpuda de Cursà, que mostraran el treball teatral que es fa al municipi. Les representacions començaran a les 7 de la tarda a la sala municipal. La mostra de teatre amateur de Cursà està organitzada per l'Ajuntament de Cursà amb el suport de la Diputació de Girona i del Consell Comarcal del Baix Empordà.
I el cupó de l'ONCE del 17 de març estarà dedicat a la ceràmica de la Bisbal d'Empordà. Aquesta és una de les tradicions artesanes més representatives del Baix Empordà i en total es posaran en circulació prop de 5 milions de cupons que difondrà la ceràmica de la capital de la nostra comarca arreu de l'estat. Marià.
Segons el delegat de l'Organització Nacional de Cecs Espanyols a l'ONCE Catalunya, Enric Botí, el cupó vol homenatjar una activitat històrica del municipi que forma part de la identitat local i que dona vida als carrers de la ciutat.
El que volem fer és promoció dels temes bons que passen al nostre país. I avui toca doncs, fer promoció de la ceràmica de la Bisbal, un element que és un referent pel municipi. No? Aquesta imatge de l'artesania feta a mà s'està distribuint amb 5 milions i mig de cupons per tot l'estat, ja estan a la venda. a través de la nostra xarxa de venedors i el sorteig serà el proper dimarts, dia 17 de març, amb un premi major a les 5 xifres i sèrie de 500.000 d'euros.
Per la seva banda, l'alcalde del municipi, Òscar Aparicio, ha destacat que aquesta iniciativa representa una oportunitat de promoció important per la ceràmica del municipi i permet donar-la a conèixer a un públic molt ampli. La ceràmica de la Bisbal compta amb un distintiu d'origen protegit reconegut a nivell de la Unió Europea. Aquest segell identifica els productes ceràmics elaborats a la Bisbal i els municipis de l'entorn. El cupó forma part de la sèrie Artemà, una col·lecció amb la qual l'organització vol posar en valor l'artesania tradicional de diferents territoris. La sèrie inclou un cupó dedicat a cada comunitat autònoma amb l'objectiu de promoure i preservar aquestes tradicions. La presentació del cupó s'ha fet aquest dijous al matí a l'Ajuntament de la Bisbal. Durant l'acte, el delegat de la ONCE ha lliurat a l'alcalde una il·lustració marcada del cupó dedicat a aquesta tradició ceramista.
Pràcticament 3:15 i ara encetem la prèvia esportiva del cap de setmana i parlem dels partits que disputaran Palamós i Torroella a la jornada número 22 de Primera Catalana. El Palamós, que va perdre a casa contra el Caldes de Montbui, aquest cap de setmana visitarà el Premià, i el Torroella, que ve de perdre clarament el camp de l'Argentona per 5-1, rebrà a casa l'Olot B. Sergi Villena.
Malgrat la inesperada derrota contra el Caldes de Montbui, el Palamós és tercer a només 2 punts del líder, que és ara l'Argentona. El seu rival aquesta setmana és un Premià situat tercer per la cua. Una bona oportunitat per als palamosins d'esmenar el mal resultat de la setmana passada i posar pressió a la zona capdavantera de la Lliga. I el Torroella, setè, visita un Olot B que és quart per la cua. Els torroellencs tenen un escenari similar al del Palamós, la possibilitat de corregir la derrota obtinguda el cap de setmana passat.
En el grup 1 de la segona catalana també es disputa la jornada 22. Repassem els partits que jugaran els equips del Baix Empordà. De fet, un partit molt interessant amb el lideratge en joc entre el Begú i la Unió Esportiva Quart, al camp del conjunt begurenc. I pel que fa a les sortides, l'Atlètic Bisbalenc visita el Vilablareig i el Palafrugell el Blanes. Pel que fa al Calonge, en aquest cas, visita el Fornell, Sergi.
La setmana passada, el Begú va retallar-li 2 punts al líder, que encara és la Unió Esportiva Quart, gràcies al seu triomf al camp del Palafrugell, combinat amb l'empat dels gironins a casa contra el Bescanó. La diferència ara és de només 2 punts, per tant, si el Begú aconsegueix la victòria, passaria per davant de l'actual primer classificat. I l'Atlètic Bisbalenc, que porta una molt bona ratxa que li ha permès allunyar-se del descens, es desplaça al camp del Vilablareix, tercer per la cua. Els de la Bisbal tenen ara mateix 30 punts i volen seguir escalant posicions. El Palafrugell tindrà un complicat duel a Blanes, ja que recordem que els blanencs són 6ens i els palafrugellencs penúltims. I per últim, el Calonge visita l'estadi del Fornells. Els calongins són desens amb 31 punts, mentre que el Fornells és quart per la cua amb 25.
I pel que fa al bàsquet a la segona federació, el Bisbal visita la pista del Saragossa. La setmana passada, el conjunt bisbalenc, tal i com ja havien pronosticat, va fer front a tot un os com el Castelló. El Bisbal Bàsquet va ser molt a prop de donar la sorpresa, però va acabar perdent amb un ajustadíssim 81-83. Ara, aquesta setmana, té un duel contra un rival directe com és el Saragossa.
I s'ha de posar en valor l'enorme esforç dels de la Bisbal contra el Castelló, co-líder de la competició juntament amb l'Eivissa. El fet de competir com ho van fer ha de servir d'estímul per enfrontar-se a un rival com el Saragossa, amb qui empaten a victòries a la classificació.
I parlem d'hoquei patins, perquè l'Hockey Lliga Plata Sud es disputa la 16a jornada. El corredor Mató Palafrugell rebrà, a casa, la visita de l'Espanyol. El conjunt blanc i negre continua empaitant l'Igualada, però la distància actual segueix sent de 5 punts, perquè cap dels dos va fallar la setmana passada.
El corredor Mató Palafrugell va guanyar a la pista de l'Alcorcón, però l'Igualada també ho va fer davant del Club Patí Congrés. En la jornada d'aquest cap de setmana s'albira novament la possibilitat de canvis a la classificació. I és que l'Igualada visita la pista del Vilafranca, tercer a la taula, i per la seva banda el rival dels palafrugellencs serà un Espanyol que és 5è.
I ara ens fixem en els equips de la ciutat de Girona i comencem parlant del Girona de futbol. Els gironins se'n rebran a Montilivi l'Atlètic de Bilbao després d'haver sumat un punt a la seva visita al Camp del Llevant la setmana passada.
Un punt que, tot i ser contra el penúltim de la Lliga, va ser d'or, ja que el partit estava perdut quan Joel Roca, en el temps d'afegit, va aconseguir un valuós gol que significava l'empat. La seva bona actuació, sumada a la baixa de Brian Hill, poden obrir les portes de la titularitat a un Joel Roca que havia anat perdent protagonisme al llarg de la temporada.
I en bàsquet, en recordem que aquest cap de setmana l'Uni Girona descansa, però no hi ha jornada a la Lliga Femenina. El bàsquet, a Girona, que va perdre contra l'Unicaja Fontejau, torna a jugar a casa. I el seu contrincant serà el Morabanc Andorra. Una bona ocasió d'obtenir un nou triomf per als homes entrenats per Moncho Fernández.
Els andorrans són tercers per la cua, amb un balanç de 15 derrotes i només 6 victòries. A priori, un rival propici per als gironins, que es troben en una còmoda desena plaça.
Doncs estarem pendents de tots aquests resultats, evidentment dilluns. Us els explicarem aquí al Supermatí. I ja al tram final d'aquest programa, quan falten pràcticament 10 minuts per les 9, hem de parlar de tecnologia.
Tecnologia i oci digital, amb en Martí Seguer.
I anem a saludar ja en Martí. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé. Una mica constipat, però,
sí? Vaja.
Però a part d'això bé.
Ostres, doncs mira que avui ens deien que aquest cap de setmana baixaran les temperatures, eh?
Doncs jo ja m'he constipat de... preventivament, diguéssim.
Doncs a cuidar-te aquest cap de setmana. I comencem parlant de l'arribada del primer cotxe fabricat a Europa i amb els menús en català.
Doncs sí, el català continua guanyant presència en tecnologia quotidiana i aquesta vegada fa un pas destacat dins del món de l'automoció. La nova versió del Cupra Born ja incorpora el català en el sistema d'infoentreteniment i això el converteix en el primer cotxe fabricat a Europa que surt de sèrie amb aquesta opció lingüística integrada. Això vol dir que els usuaris poden consultar en català els menús del sistema multimèdia, les funcions de comunicació, les assistències de conducció i també la informació relacionada amb la seguretat o el confort del vehicle. No és, per tant, una incorporació simbòlica, sinó és una adaptació real a tota la interfície digital del cotxe. I la incorporació del català s'ha fet possible gràcies a la col·laboració entre SEAT, Cupra i l'Aliança per la Presència Digital del Català, que ha treballat també conjuntament per adaptar milers de textos del sistema, incloent-hi doncs, els menús, els avisos, les notificacions i també les indicacions de la pantalla. El Cupra Born s'ha dissenyat a Alemanya pel grup Volkswagen i s'ha dissenyat al Centre Tècnic de Martorell. A més, aquesta aposta doncs, tindrà continuïtat perquè el futur Cupra Raval, que serà el primer cotxe elèctric dissenyat i fabricat íntegrament a Martorell, també incorporarà el català quan arribi al mercat.
A més, són noms que ja també ens fan pensar en casa nostra, eh?
Sí, sí, sí.
Però això vol dir que no hi havia cap altre cotxe o que sí que hi havia cotxes que tenien el català però que no estaven fabricats a Europa?
No estaven fabricats a Europa o portaven mig-mig, allò típic de... té algunes traduccions i la meitat està en anglès, la meitat en català, però aquest està fet i amb tot dissenyat amb... perquè sigui una integració completa i ben feta, per tant...
Doncs mira, haurem d'anar a comprar aquest cotxe.
Exacte.
Doncs ara parlem, no?, deixem doncs, d'aquest cotxe i passem a parlar del Mobile World Congress perquè una startup catalana, en aquest cas, també està reconeguda com la millor del congrés.
Doncs sí, la startup catalana Biors ha guanyat el 4 Years From Now dels Awards 2026, que això és un guardó prestigiós que l'espai d'innovació i emprenedoria doncs, que se celebra en paral·lel al Mobile, doncs premia. I aquest premi reconeix el millor startup del Congrés i dona una gran projecció internacional en aquest projecte. Doncs Biors és una empresa de Barcelona especialitzada en salut digital i ha convençut el jurat amb AICA, una plataforma basada en intel·ligència artificial per automatitzar i optimitzar els assajos clínics. Parlem d'un dels processos més importants en el desenvolupament de nous medicaments, però també d'un dels més lents, complexos i costosos. Per tant, la seva tecnologia permetria ajudar a estructurar la documentació, posar el disseny d'un estudi, suggerir als hospitals on es podria dur a terme, estimar els costos i comparar-ne el resultat. L'objectiu, doncs, és reduir la complexitat d'aquests assajos clínics i fer més eficient tot aquest procés.
Temes avançar en la salut sempre va bé, eh, en aquest cas.
Home, sí, tant. A més, aquest projecte, el seu fundador i conseller delegat, que és en Pablo Coelho, explica que va impulsar aquesta idea després d'una experiència familiar que li va fer veure doncs, totes les dificultats que envolten aquests processos mèdics, i a partir d'aquí es va plantejar doncs, aquesta eina basada en la IA, capaç d'acompanyar doncs, un assaig clínic des del principi fins al fi. I, a més del reconeixement, doncs, Björk s'endú un premi de 20.000 euros per poder seguir desenvolupant aquest projecte.
Que suposo que en aquests projectes 20.000 euros són pocs.
Sí, molt poc, però bé, el reconeixement de fer-ho dintre de l'entorn del mobile doncs, li dona molta projecció i...
I suposo que així també doncs, hi poden haver-hi hospitals i altres empreses doncs, que puguin estar interessats, no?
Correcte, correcte, sí, sí.
Doncs bé, també n'estarem pendents a veure què és el que fan des d'aquesta empresa catalana. Ara, si et sembla, canviem de tema i parlem del WhatsApp perquè està preparant una subscripció premium amb noves funcions.
Doncs sí, WhatsApp està treballant en un pla de subscripció que diria WhatsApp Plus i que oferiria funcions extra a canvi d'una quota mensual. La proposta, segons les informacions publicades, seria completament opcional i no alteraria el funcionament habitual que coneixem amb la versió gratuïta.
Per tant, què és el que inclouria que tinguéssim la necessitat de voler pagar aquesta quantitat?
Doncs mira, opcions de personalització avançada, com per exemple la possibilitat de canviar de tema a l'aplicació, modificar-ne els colors, escollir entre noves icones de l'app... També parla de funcions com poder fixar fins a 20 chats, ara em sembla que el límit està en 5, i també accedir a tons exclusius de trucades dins de l'aplicació, i també he llegit, per exemple, poder bloquejar que no t'enviïn àudios o que no t'enviïn vídeos o contingut multimèdia en algú concret, no en tot
allò de... Buenos días, això ha bloquejat.
Sí, o algú que és una mica passat enviant notes d'àudio, doncs...
Ostres, doncs també, fora.
Farem que no pugui enviar notes d'àudio, doncs... Això,
carai.
Això, sí. De moment, però, aquesta subscripció encara no està disponible. De fet, no s'ha anunciat ni el preu ni la data de llançament. Tot són rumors a partir de versions beta i alfa que s'estan publicant. I, en tot cas, el punt clau és que WhatsApp mantindria intactes les funcions bàsiques que coneixem fins ara. I els usuaris que vulguin accedir a aquesta subscripció doncs, podrien pagar per upgradejar aquesta versió, però en tot cas la versió gratuïta seguiria funcionant com fins ara.
No sé, tu tens necessitat de poder personalitzar els tons o canviar el tema de l'aplicació o dels colors?
De moment no, però no és una mala cosa.
No?
Tinc, per exemple, Telegram amb la versió Premium, que és el seu competidor, i aquí sí que hi ha moltes funcions més que sí que valen la pena. Ah. I pel poc que val l'aplicació, doncs suposo que serà força econòmic.
Van mirant també què fa Telegram.
Sí, 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 clar, clar. Van copiant les funcions millors que té el seu competidor, sens dubte.
Jo som que encara vaig amb tot amb el fons i tot per defecte. Vull dir, no sé si miraré... Bueno, després quan surti aquesta versió mirarem si és necessari o no. Sí, en tot cas... Mireu. Parlem d'Apple, perquè també han tret un nou ordinador, no? Han presentat un portàtil que és més econòmic, perquè parlar d'econòmic amb Apple va bé, eh?
Sí, 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 estan obrint nous mercats i Apple ha presentat el MacBook Neo, que és un portàtil de 13 polzades, per tant és petitet, i arriba com una proposta més assequible dins del seu catàleg. El preu de sortida serà uns 699 euros i la companyia el presenta com una manera d'acostar l'experiència Mac a més usuaris. El dispositiu té un disseny d'alumini, pesa tan sols 1,2 kg i està pensat per ser fàcil de transportar. Incorpora una pantalla Liquid Retina, per tant, una pantalla que es veu molt bé, amb 500 nits de brillantor, per tant, déu-n'hi-do pel petit que és el portàtil. I pel que fa a l'interior...
Què vol dir això, nits de brillantor?
És una mesura de brillo, és a dir, és el que la pantalla és capaç de contrarrestar la llum.
Carai.
Que tenim a l'ambient. És bastant, pel petit que és el portàtil, déu-n'hi-do. Sí, sí. I pel que fa a l'interior, doncs funciona amb un processador A18, que és un processador, per exemple, dels que podem trobar en els mòbils. També inclou les funcions d'Apple Intelligence i Apple assegura que ofereix fins a 16 hores d'autonomia, una dada important, especialment pels usuaris que necessitin mobilitat durant tota una jornada, per tant 16 hores estaria més que bé. I també, per exemple, incorporarà una càmera també FaceTime de 1080p, per tant, resolució HD, micròfons amb reducció de soroll, altaveus compatibles amb àudio espacial i Dolby Atmos, i a més uns dos ports USB-C, i connexió als auriculars, i també Wi-Fi 6 i Bluetooth 6. Per tant, molt bé. També un Magic Keyboard, un trackpad gran i grans funcions de continuïtat, i també una integració amb iPhone que permet passar lliscant el contingut que tinguis a l'iPhone en el portàtil, que això és una cosa també bastant nova. És a dir, una aplicació que estigués fent funcionar a l'iPhone la podries passar en el portàtil. Estarà disponible a partir de l'11 de març en 4 colors, rosa, núvol, índigo, plata i cítric.
Uns noms i... molt, molt descriptius, també. Rosa, sí. Núvol.
Rosa, núvol, sí. I doncs Apple així amplia la seva oferta amb un model que manté els elements habituals de la marca, el disseny, la pantalla, la integració i tot per guanyar doncs més quota de mercat al final.
Doncs bé, veurem si van bé aquests ordinadors. Martí Seguer, que vagi molt bé.
Molt bé, bona setmana.
Cap de setmana que torna l'hivern. Avui divendres esperem un dia assolellat, cada cop amb més núvols alts, però en general unes temperatures agradables al centre del dia. Demà dissabte, al matí, pluja a tota la comarca, en forma de ruixats, potser fins i tot alguna tempesta, ambient molt més fred, i a partir de la tarda i vespre, entrada de la tramuntana i un posterior reforçament. Diumenge, un dia pràcticament assolellat, però amb tramuntana forta a molt forta, sobretot a tota la comarca i especialment al nord del Cap de Begur, en mal estat de la mar, ambient fred. A partir de la setmana que ve, uns dies de calma.